La Creu Roja ha atès a més de 28.500 persones a la demarcació de Lleida durant el 2022. En volem parlar de tot plegat amb la coordinadora de Creu Roja, la demarcació, la Mireia Garra. Bon dia, què tal, com anem?
Bon dia.
Doncs un 54% dels casos d'aquests 28.500 que dèiem suposa una tendència a la feminització. És a dir, que hi ha un 54% d'aquestes atencions que s'han realitzat a dones. Per tant, això vol dir que, vaja, que la precarització també té gènere.
Sí, malauradament, cada vegada més estem veient les tendències en les quals, sobretot vinculat als projectes de pobresa o d'extrema vulnerabilitat que hi diem nosaltres, val? Cada vegada són més les dones que venen a les nostres dependències. Per exemple, nosaltres des del novembre de l'any passat a data d'avui, la Creu Roja ha ficat en funcionament un projecte que es diu Reacciona, amb el qual pretén ajudar a les unitats de convivència a poder fer front a les necessitats bàsiques. Val? A nivell de la província, portem ateses més de 1.200 persones, de les quals 800 són dones. I a part, ho tenim molt identificat amb la franja dels 25 als 44 anys aproximadament, és on tenim més demandes. I si ho vinculem amb el cicle reproductiu de la dona, bueno, pues hi ha una associació, no?, de feminització de la pobresa i mares que tenen càrregues familiars.
Clar, davant d'aquesta situació, la conclusió és, si ets dona i estàs en edat fèrtil, no et volen a l'empresa i, per tant, tens més números de no trobar feina.
Bueno, jo també el que diria és que amb la societat amb la que vivim, el tema de la conciliació i els horaris és una mica complicat. Llavors, si no tens xarxa social que et donin suport amb la cura d'aquesta canalla, pues és molt difícil que puguis trobar jornades a jornada completa i amb uns bons salaris. Val? Llavors, l'índex de vulnerabilitat socioeconòmica va vinculat amb la capacitat que té una persona de generar ingressos.
I també hi ha, no sé si també hi ha una diferència pel que fa també a la formació. És a dir, si aquestes dones tenen especialment també situació de vulnerabilitat també per la formació que tenen.
Bueno, normalment o malauradament, les persones que venen a les nostres dependències a demanar-nos ajuda, el seu nivell formatiu, diguem-ne que no és molt elevat. I a part n'hi ha altres que tenen dificultats afegides, com és com una manca d'habilitats comunicatives perquè no entenen l'idioma. Llavors, pues, tot això és afegit a la pròpia situació de vulnerabilitat i a part interveneix amb aquesta situació i no de manera favorable.
No, clar, clar. M'has tret un altre tema, que com l'has tret tu, el tema de l'idioma, perquè són gent moltes vegades nouvinguda.
Sí, bueno, no tenem exclusivament a gent nouvinguda, no? Nosaltres atenem a qualsevol persona que té una necessitat, bé, ens expliqui la seva situació, nosaltres la valorem, però sí que és veritat que les situacions de vulnerabilitat moltes vegades es donen amb un índex més elevat en persones nouvingudes.
Quines són les principals necessitats d'aquesta gent que ve? És a dir, què és allò que demana en un primer moment?
Bueno, jo crec que el que demanaríem qualsevol de nosaltres, no?, cobrir les seves necessitats bàsiques, i amb això pues, té a veure, per exemple, la gent que ve desplaçada per un conflicte del seu país o que ens demana asil o refugi a l'estat espanyol, el primer que ens demana és poder entrar dintre el programa del Ministeri justament per tindre un sostre i tindre la garantia de les seves necessitats bàsiques. Després pues, hi ha gent que ens demana que els ajudem, per exemple, amb tot el tema d'ocupació, a millorar les seves competències i habilitats per inserir-se al mercat laboral. Hi ha famílies que ens demanen reforç escolar per la seva canalla. Hi ha famílies que ens demanen pues, en la línia de cobertura de les necessitats bàsiques pues, que els ajudem a pagar els subministraments, els lloguers, l'alimentació o coses com la farmàcia. Estic malalt i necessito que algú m'ajudi a pagar el medicament que m'ha receptat el metge o la metgessa perquè no em puc fer front. Després, quan ve l'hivern, pues, també ens demanen, pues, per exemple, jo no la pobresa energètica no puc garantir que la meva casa estigui amb una temperatura adequada, sisplau, me podeu donar mantes o edredons per poder-me calentar quan me'n vaig a dormir o estar amb una temperatura idònia. Quan arriba el període estival, el període de setembre, sí, pues ens demanen suport pel retorn de l'escola, perquè les famílies pues, els hi fa molt enfarregós pues, les despeses que suposa el retorn de l'escola, el compres de llibres, el compres de materials. Ja ho veus, de necessitats sí, n'hi ha múltiples i nosaltres intentem donar resposta a la mesura de les nostres possibilitats a totes les demandes.
Puntualitzem una mica. No sé si, si amb el tema de la inflació... De... Clar, és que ara la macroeconomia diu que la inflació ha acabat. Les dades, potser, si mirem al súper, la inflació potser per a molta gent no ha acabat. No sé si això ho heu notat també.
Sí, sí que ho hem notat, perquè la veritat, els salaris no s'han estirat amb, igual que el nivell de vida, i llavors, bueno, qualsevol de nosaltres, quan anem al supermercat, bueno, et dono completament la raó que estàs comentant, el que compraves abans amb 50 euros no és el mateix que pots cobrar ara, i si tu ja partis és una economia bastant justa, vale? Això et suposa un mal de cap important, però no només d'això, sinó pues, també el cost de la vida, els subministraments també han pujat, i si pagues una hipoteca, pues les hipoteques també han pujat, vull dir, tot és un bucle, i és el que et dic, si tu partixes d'una economia bastant precària o bastant justeta, pues no tens per donar-te gaires alegries o per gaire fer fronts a gaires sotracs.
Sí, sí. És així, la vida real, imagina't en el cas d'una persona amb extrema vulnerabilitat, no? que sempre està al fil de la... de la navalla, no? Que és així.
Sí, i això també genera no només precarietat a la cobertura de les necessitats bàsiques, sinó també té un impacte molt important amb la salut emocional d'aquestes persones, perquè, bueno, pues viure el que tu dius tot el dia al fil de la navalla, pues que no em surt un imprevist perquè no sé si em podré fer ni ho podré afrontar, genera molta angoixa molt estrès amb aquestes persones i té uns impactes, pues, per exemple, amb el son. El son, pues, moltes vegades no és com hauria de ser un son reparatiu, no? Que la persona s'aixequi pel matí i diu, ostres, pues estic amb energia renovada per afrontar el nou dia. Al contrari, pues van allargant pues aquest sentiment de cansament que també alhora els afecta de manera negativa per poder afrontar els problemes des d'una vessant optimista. Després també ens trobem que hi ha moltes persones que malauradament no tenen xarxa social o un entorn per poder explicar-los què és el que els està succeint, per poder-se alliberar d'aquesta càrrega emocional, de sentir-se escoltat, d'aquella abraçada o aquell toc de mans que en un moment determinat a tothom no ens pot fer falta. Vull dir, hi ha moltes persones que quan tenen un problema, jo mateixa quan tinc un problema, en qui penses a trucar? Pues en el cas, a la meva parella o a la meva mare, però perquè són els que em donen el recolzament emocional. Pues tu imagina't que estàs aquí i no tens aquest telèfon del recolzament i del suport emocional.
És evident, si ho pares a pensar, suposo que molta gent no hi pensa, això ja és el dia a dia i,
mira,
i no en som conscients.
Vaja. No en som conscients. L'altre dia vaig escoltar, no em facis dir qui era perquè tinc una memòria una mica així, però em vaig quedar amb el concepte i explicava així en termes generals que només el 20% de la població té 5 coses bàsiques: un sostre, una nevera, uns petits estalvis per fer front a imprevistos, tindre suport i xarxa social i tindre accés al sistema d'ensenyament i de sanitat. Diu que només el 20% de la població té accés a aquestes 5 coses. Per tant, les persones que ho tenim som superafortunades. I tu penses, i ho relativitzem perquè dius, bueno, ho veiem com que és una cosa molt, bueno, pues com a molt normalitzada. No, no, no és normalitzat. Les persones que tenim totes aquestes 5 qüestions no ens podem sentir superafortunades.
Doncs sí. També suposo que amb la recessió s'ha notat també una demanda de més ajuda. M'has parlat tu abans de l'escola, m'has parlat tu també dels nens, no?
Sí.
L'increment de pobresa infantil també l'heu notat? Per les demandes em refereixo, eh?
Clar, totes les famílies que no poden garantir pues, la cobertura de les necessitats bàsiques, pues, majoritàriament atenem moltes famílies amb infants a càrrec, la veritat és que sí.
I a l'estiu? No és un moment crític? Ho dic perquè, clar, durant l'any els nens compten amb aquest menjador escolar, que moltes vegades doncs ve becat a les persones que tenen precarietat, però quan arriba l'estiu, què? No sé si us trobeu amb aquesta situació d'haver de suplir aquesta aquest
Nosaltres
pas.
Tenim un projecte que li diem targetes alimentàries, que el desenvolupem al llarg de tot l'any, que les persones que no poden garantir una alimentació saludable, doncs els hi donem un suport a través de targetes perquè puguin anar a comprar als supermercats aliments de primera necessitat. Val? També val a dir que durant l'estiu també reforcem aquest projecte justament per poder mirar d'atendre les demandes de més que ens poden sortir diferents al llarg de l'any. I després, per exemple, també fem el que diem nosaltres els casals d'estiu, vale? Per garantir que els infants tenen dret, tenen accés al lleure, a un lleure constructiu i un lleure educatiu. Llavors tenim diferents assemblees arreu de tota la comarca que organitzen casals d'estiu.
I també tenen en compte això, suposo, també, no? El tema de l'alimentació.
Sí, molts d'ells donem esmorzars saludables, que diem nosaltres, però durant l'any, per exemple, també fem el tema dels berenars saludables.
Parlem també del tema del conflicte d'Ucraïna, que ho heu notat també a les dades.
Sí, ho hem notat molt. Nosaltres, jo crec que si he de fer balanç del que va ser el 2022, hi ha hagut diverses coses excepcionals. ¿Vale? Primer que veníem de 2 anys de pandèmia mundial, l'afectació que ha tingut a la Covid, bueno, pues ens va obligar a mobilitzar-nos i donar resposta a les necessitats emergents de la societat. I el 2022, què ens va passar? Pues bueno, perquè malauradament ha hagut un conflicte humanitari a Ucraïna, llavors s'ha desplaçat moltíssima gent i nosaltres com a la província hem set receptores d'aquests desplaçaments. Llavors això ens va obligar a tindre que obrir pues, tota una sèrie de dispositius per fer front a aquestes persones. Han passat més de 2.000 persones pel nostre dispositiu. Vull dir, són moltes persones. Llavors, bueno, pues, nos hem d'anar adaptant pues, a les necessitats que el que et comento de la societat. Val? Això va ser un punt. Després, un altre punt, a les nostres províncies, no sé si recordeu que al juny va haver diferents focs. Els focs sí. A la comarca de la Noguera i la comarca del Solsonès. Nosaltres amb aquests focs també ens vam mobilitzar el nostre voluntariat per intentar donar respostes a la població, però també als equips dels intervinents. Vale? I una tercera cosa, que aquesta ja és positiva i és un orgull per nosaltres, és que la Creu Roja va fer 150 anys a la ciutat de Lleida. Crec que som una de les entitats socials amb una trajectòria més àmplia i això va fer pues, que durant tot l'any 2022 féssim diferents actes per commemorar aquesta fita i de la qual pues, estem superagraïdes, sobretot pel suport de la ciutadania. No? La Creu Roja existeix gràcies al suport de les persones que creuen en ella, ja sigui amb el seu voluntariat, de les administracions o de les seves persones i empreses sòcies.
Ja formen part del paisatge social, a Creu Roja, no? Tothom ho té molt al cap.
Bueno, jo, nosaltres, què t'he de dir? Jo soc superorgullosa de ser Creu Roja, la vinc molt a la sang, no? Però diuen que és una de les marques més reconegudes a nivell mundial. L'assimilen, per exemple, a la Coca-Cola. Vull dir que, a part de tots els països que hi ha al món, crec que actualment estem presents i ja constituïdes 186 societats nacionals. Vull dir que tenim un abast internacional molt ampli.
M'has parlat d'aquestes catàstrofes climàtiques com són els incendis. No sé si això ja ha arribat per quedar-se en el sentit d'aquesta necessitat de fer uns plans especials vostres, un desenvolupament que ja teniu un protocol establert per les desgràcies climàtiques com aquestes, pels incendis forestals,
sí.
Per aquestes qüestions que tenen a veure.
Nosaltres tenim diferents ERIES, que nosaltres diem ERIES, però són equips de resposta que tenim de diferents caires en funció de les necessitats que hi hagi. Pues tenim uns equips de recerca, i salvament, ¿vale? Terrestre o marítim. Després tenim uns ERIES de suport psicosocial, per si hi ha alguna gran catàstrofe, pues, per exemple, que hi ha moltes persones ferides o moltes persones mortes, per donar suport i ajudar als familiars a enfrontar aquestes qüestions. Per exemple, també tenim un ERIES específic d'alberg, és a dir, que quan ja s'han de mobilitzar moltes persones que no poden anar a les seves cases pues, perquè hi ha pues, un incendi o perquè hi ha inundacions, nosaltres també tenim tots uns materials per poder muntar, per exemple, en el cas de que fos necessari, pues, amb un espai polivalent poder muntar pues, allotjament per a 150 persones. Vull dir, sí, tenim diversos equips de resposta immediata formats a través de voluntariat.
I aquests equips de resposta immediata s'han hagut d'incrementar veient la previsió d'incendis dels darrers anys?
Bueno, nosaltres, la veritat és que, com que la Creu Roja surt dels seus principis fonamentals, era d'auxiliar, no? I amb tot el tema, per exemple, sanitari, també ho portem amb l'ADN, amb la qual cosa nosaltres de sempre hem tingut aquests equips. El que sí que és veritat és que els equips els anem especialitzant i cada vegada pues, intentem tindre més especialitzats en temes concrets, per exemple, en comunicacions, pues, per poder donar resposta. Llavors, segons les necessitats emergents de la societat, nosaltres també intentem mobilitzar-nos per tindre recursos per poder donar resposta.
Pel que fa també, ja que parlem del medi ambient, del canvi climàtic, qüestions de com la calor i d'aquests refugis climàtics, no sé si vosaltres també heu fet feina en aquesta matèria.
Nosaltres amb tot el que és tema mediambiental, per exemple, el diumenge passat vam fer una acció a la mitjana per recollir brossa, plàstics i tot plegat. Fem activitats d'aquest caire de sensibilització, d'estalvi energètic, de reciclatge. I llavors, en relació als refugis climàtics, bueno, estem valorant els que hi ha actualment, per exemple, a la ciutat, per veure si faria falta o no que implementéssim alguna acció.
Doncs res, estarem pendents. Parlant de les dades del 2022, em fa al cap la pregunta. Estem al 2023 i portem mig any. van en tendència de millorar en el sentit de que heu de fer menys feina, per entendre'ns? Si vosaltres teniu més menys feina vol dir que les coses van a millor o no? Tot el contrari.
Jo crec que hi ha un tram que continua, és a dir, els nostres projectes continuistes són continuistes i més o menys ens anem, vull dir, anem responent al mateix nombre de persones, vale? Quan hi ha pics concrets per una crisi com pot ser la humanitària d'Ucraïna, doncs l'any passat vam atendre moltíssima gent i per sort aquest 2023 el projecte ja va de baixada i s'ha estabilitzat. Però per què? Doncs perquè hi ha hagut moltes persones que han tingut la capacitat, per exemple, d'integrar-se, no? Han trobat una feina i tot plegat, llavors no necessiten del nostre suport. Però malauradament, amb temes de vulnerabilitat socioeconòmica, no veiem que hi hagi una millora de la situació. Al contrari, que moltes vegades els casos que ens arriben són casos amb una multicomplexitat. És a dir, la societat ha canviat i els problemes de les persones també han canviat i això també té un impacte en les nostres intervencions i en l'estat en què ens trobem aquestes persones.
Deixa'm que et pregunti, no em donis noms, però algun exemple, algun cas que et vingui al cap, no, òbviament, per explicar què vols dir amb això, en el sentit de... Quan dius que hem canviat, la societat ha canviat, les necessitats han canviat, posa'm alguna necessitat que diguis.
Vale, pues mira, per exemple, abans ens podria arribar una nit, pues una mare, per exemple, que ens venia a buscar, ens demanava, ostres, doneu-me aliments perquè, pues pel que sigui, ara només me fa falta aliments, vale? Però quan tu li dius, vale, però tu fas aquesta demanda, però nosaltres volem saber darrere tot plegat què és el que hi ha, perquè les persones són persones que tenim, per exemple, l'administració pública té tota una sèrie de prestacions per donar respostes a les necessitats i moltes vegades les persones no accedeixen a les prestacions perquè no saben o com tramitar-les o no saben que hi tenen accés, vale? Però llavors quan tu rasques, doncs ostres, te'n dones compte que potser és una unitat és una mare amb els fills a càrrec, que algú li havia de passar una pensió que no li ha passat, que té 3 mesos de deute de lloguer i doncs no sé, i que a sobre un dels seus fills o filles està malalt i necessita una medicació que és bastant, bueno, pues que té un cost econòmic bastant important. I a sobre la mare no té xarxa ni suport i se sent desbordada perquè no sap com afrontar tots aquests problemes. I a vegades dius, ostres, és que hi ha casos que realment penses, la mala estrugança, jo no sé si hi ha tants factors o m'hagués pogut plantejar mai que hi ha tants factors que es poden sumar en un mateix cas.
És allò de quan un trepitja el que trepitja, sí. Ho trepitja fort.
Exacte. Exacte.
I bé, objectius per al 2023 i per als propers anys. No sé si hi ha alguna cosa en concret que...
Bueno, nosaltres ara, a nivell estatal, la Creu Roja ha celebrat la seva assemblea general, que és la que estableix les pautes dels propers 4 anys, que nosaltres li diem el nostre pla d'acció. Llavors, justament, pues, sobretot treballar temes de solitud, d'aïllament, vale? I sobretot ajudar les persones que a empoderar-se, a que sàpiguin, a intentar millorar la situació per la qual estan en aquestes circumstàncies. Aquests serien els nostres objectius i tant de bo, que les nostres intervencions vagin a la baixa i no a l'alça, perquè això vol dir que com a societat serem una societat saludable i una societat saludable i solidària. Mm. És a dir, que tots els amb les persones que formen el nostre entorn, pues estan en una situació digna.
Quan dius solitud, suposo que et refereixes a una gran part de la gent gran, no?
No.
No?
No,
explica'ns.
Tothom ho tenim molt ho tenim molt associat, la solitud, amb persones grans, no? Sí. Perquè és el síndrome del niu buit, no? Que sí, els fills i les filles marxen, fan les seves unitats, ta. Pues no, també sense a través del després del Covid, sí. També s'ha detectat que la gent jove se sent sola. Vull dir, no és només exclusiu de les persones grans, sinó, pues, per exemple, el jovent se sent sol. Les víctimes de violència de gènere se senten soles. Les persones migrades, moltes, se senten soles perquè no tenen xarxa. Les persones majors de 45 anys que no troben feina o que el mercat laboral ha canviat molt en relació a com ells estaven acostumats a desenvolupar-se, també se senten soles.
La solitud és una altra de les malalties de la societat, no?
Sí, sembla estrany, perquè a vegades pots estar, acompanyat de moltes persones i sentir-te sol. I després hi ha una altra cosa que crec que com a societat hauríem de reflexionar, és l'ús que hi fem a les xarxes socials, perquè genera una pressió per estendre un status quo de què és l'èxit, de què és el benestar i de ser acceptat per tindre likes, que per exemple el jovent no té la mentalitat, no la mentalitat, perdó, la maduresa per poder processar totes aquestes qüestions.
Tot això s'ha de treballar.
Exacte, què vol dir l'èxit? Per diferents persones pot dir moltes coses diferents. No és, pues sempre estic de viatge, porto roba de marca o vaig a l'última o sempre vaig de viatge, pues no, pues l'èxit pot ser aprovar positivament la selectivitat i poder entrar a la carrera que jo vull. Pues mira, pues això també pot ser un èxit.
Bàsicament ho és més, no?
Clar que sí.
Sí, sí, sí. Doncs avui volíem parlar amb la Mireia Garra, la coordinadora de Creu Roja a la demarcació de Lleida. No sé si vols apuntar alguna cosa, si la gent es vol interessar per fer de voluntari, que també suposo que és a dir.
Sí, bueno, que sí, que el voluntariat és una manera de tindre un impacte directe amb el nostre entorn més immediat. Llavors, que moltes vegades tenim tendència a veure, no?, o a qüestionar què és el que fa l'administració, però tots i totes nosaltres podem fer alguna cosa per ficar el nostre granet d'arena per ser una societat més solidària i més justa.
Com ho poden fer?
Si se poden adreçar a qualsevol de les nostres oficines de tota la província i allí deixar-se, bueno, demanar una cita i li farem una entrevista, però també ho poden fer a través de la pàgina web, nos deixen les seves dades de contacte i nosaltres els trucarem.
Doncs queda dit. Mireia, moltes gràcies, que vagi molt bé, fins a propera. Adéu-siau.
Adéu, gràcies a vosaltres.